you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I
Paco Pérez, bon dia. Paco Pérez i Joe Cocker. Joe Cocker des de l'altre món.
Hòstia, eh? Sí que m'hauria agradat fer un dia un duo amb en Joe Cocker, amb aquesta veu que tinc.
Un duo a la barra del bar o a dalt l'escenari?
Podríem començar...
Haguessis perdut els dos, eh? Haguessis perdut les dues batalles.
Segurament sí. Clar, no, és a dir, no entenc un duo damunt d'un escenari amb en Joe Cocker sense abans haver passat jo, no ell, per la barra del bar.
Escolta, saps que el compositor d'aquesta cançó serà a Barcelona aquest estiu?
Correcte, si no m'equivoco és en Paul McCartney, vull dir que...
Sí, el 17 de juny. Exactament. Bueno, encara no serà estiu, serà primavera.
Sí.
Però, en fi, concert multitudinari per qui vulguin a veure un Beatle, un dels dos que queden vius, en fi, abans de que vagin amb les cames per endavant.
Sí.
En fi, per posar-ho poèticament.
Sí.
Vinga, va, Paco, de què us parlaves avui?
Bé, avui parlarem de l'autoestima i l'autoconcepte en els adolescents i donar un repàs a aquests conceptes i també com podem ajudar-los des de casa, ¿vale? Que és una mica el missatge que entenc que podem donar. Bé, et sembla bé o no?
Sembla beníssim.
Vale, perfecte. Vale, pues vinga, va, endavant. Bé, jo volia parlar d'això, no? Precisament de com s'estimen els adolescents, no? I que en treuen d'aquesta autoestima o manca d'autoestima, que a vegades també està molt relacionada amb aquesta etapa de crisi i de tensions internes, no? En realitat, com a concepte d'autoestima, perquè quedi clar, és la valoració, seria tècnicament la valoració que generalment fa un d'un mateix, no? És a dir, ja parla de... Quan parlem d'estima i quan parlem d'autoestima, parlem... Té una connotació positiva, no? Però segurament moltes vegades la frase que més sento és aquella que diu és que té l'autoestima molt baixa. No sé si és una... crec que és algo bastant habitual, no? Però l'autoestima és un concepte abstracte, vale? Molt emocional, que es va formant al llarg de la vida a partir dels pensaments, els sentiments, les sensacions i les experiències viscudes, no? Que una persona ha anat visquent a la seva vida i de la qual s'esdevé, de la qual surt una imatge, no? No? Bueno, és com us diria, és el seu currículum emocional, el seu currículum experimental, no? I d'aquí poden sortir, evidentment, no? Vivències, experiències, elaboració de pensaments, un constructe de pensament positiu, però també negatiu, i en conseqüència l'autoestima serà una sensació més negativa o més positiva. Aquí volia fer un parèntesi, ¿vale? Perquè és important diferenciar entre el que és l'autoconcepte i l'autoestima. Són dos conceptes que els fem servir de la mateixa manera, és molt sutil i tampoc voldria marejar els nostres oients.
Autoconcepte i autoestima?
Sí.
Jo no coneixia aquest d'autoconcepte.
Bé, mira, de fet, les proves... no vull equivocar-me, però crec que no m'equivoco. Però les proves que passem habitualment, no, per valorar si un nen o una nena o un adolescent té una autoestima positiva o negativa, és a dir, quan volem fer una prova de sondeig, no, per valorar el tema emocional, no, de com aquesta persona està, en realitat no passem proves d'autoestima, parlem proves d'autoconcepte. És a dir, el concepte que un té sobre un mateix, en aquest cas en diferents àrees. Per exemple, parlant d'un adolescent, parlaríem de 5 àrees que en les quals l'adolescent està interactuant constantment. Una seria l'escolar, una la social, una altra la familiar, una altra l'emocional, per tant com ell està visquent, i una altra, evidentment, no podia faltar, la física. la de l'aspecte físic. Per tant, l'autoconcepte, perquè quedi clar, i així també, mira, ja t'ho aclareixo tu també, és bàsicament el conjunt d'idees i de creences, d'acord, que constitueixen aquesta imatge mental que són sobre nosaltres mateixos, no? És un entramat d'informació, és un entramat d'idees, de pensaments, com deia abans, vale? És a dir, i parla molt com sobre el concepte d'identitat, no? De jo sóc alegre, estic content, sóc guapo, no sóc guapo, sóc gordo, no sóc gordo, és a dir, són conceptes molt que es poden tocar i dels quals l'adolescent o en tot cas la persona pot fer una descripció concreta, no? I de fet, a l'altre vessant estaria l'autoestima i que és la conseqüència de l'autoconcepte, és un concepte molt més emocional, de sentir-se, no? No sé si m'estic explicant, és a dir, una cosa és molt més quantificable, l'autoconcepte. Si tu tens un autoconcepte negatiu, conseqüentment tindràs una autoestima negativa. Uh-huh. M'explico? És a dir, l'autoestima és el component més emocional, el que està vinculat en aquest autoconcepte i per tant no pot ser disseccionada en paraules moltes vegades, no? És una sensació, un sentiment.
Un estat d'ànim, eh?
Un estat d'ànim, correcte. Bona definició. És a dir, aniria per aquí. Per tant, nosaltres...
Hi ha elements objectius per a comptabilitzar, com tu deies, l'autoconcepte.
Correcte.
O sigui, si a un nen li passes un qüestionari, un formulari, hi ha categories, no? Autoconcepte. I l'autoestima necessita més d'una valoració subjectiva, fins i tot del propi tècnic, del propi psicòleg, del propi...
Bé, diria que tu el que valores en realitat no és l'autoestima, perquè al final és com parlar de tristesa o és com parlar... Tu has de tenir elements... d'acord, previs que puguin definir què és la tristesa, no? És a dir, si surt o no surt, si riu o no riu, si plora o no plora, si hi pensa en segon quin tipus de coses. En quant a la tristesa, la definició de tristesa aniria una mica en funció d'aquests conceptes. I la definició d'autoestima aniria en funció d'això, és a dir, de l'autoconcepte que una persona s'ha fet i com aquest autoconcepte interactua amb el seu entorn i, en conseqüència, s'esdevé aquest sentiment, aquesta emoció, aquesta sensació de sentir-me estimat o no sentir-me estimat per mi mateix, no? No sé, tampoc cal que ens muntem històries i no marejar els nostres oients, però bueno, però la idea és aquesta. Nosaltres el que fem bàsicament és anar a valorar l'autoconcepte i, per tant, com aquest autoconcepte interactua amb l'entorn i com a partir d'aquí podem tenir una persona que es senti amb una autoestima alta o baixa. Vale? No moltes vegades per lo que ell sent respecte al seu autoconcepte, sinó també com actua l'entorn i les conseqüències que es produeixen de tot això. No? Per tant, centrant-nos en l'etapa que volia parlar avui, que és l'adolescent, vale? L'adolescent és a dir, l'autoestima es va generant des de ben petit, no? Nosaltres com a pares anem validant aquesta persona, aquesta identitat emergent que va creixent i que va evolucionant, però és veritat que l'adolescència és l'etapa de formació de la identitat, no? És molt potent, vale? I en aquesta etapa l'adolescència es constitueix, no? En gran mesura la identitat de la persona i qui d'una banda necessita sentir-se per acceptat, pertanyant al grup, validat per la seva família, validat per les persones que l'envolten, siguin els professors, siguin els monitors d'esport, etc, etc. I a partir d'aquí es va constituir una identitat, no? Aquí, moltes vegades, i alguna vegada crec que he parlat en aquesta secció ja fa temps, d'aquest efecte Pigmalió. Aquest efecte, no? de que com l'entorn, com les persones que t'envolta poden convertir-te en allò que ells t'estan dient que ets. No sé si m'explico, no? A partir de la força dels pensaments i de les creences. No? Per tant, com aquesta persona, no? Va desenvolupant-se en un entorn com va desenvolupar... Si em fas una foto és per penjar-la, ja t'aviso. Com aquest adolescent, no? Es va desenvolupant en la seva vida, com va interactuant i com va visquent tot aquest dia a dia i, per tant, què esdevé, no? De tot això. Bueno, i en aquest sentit, l'autoestima és la valoració d'aquestes característiques i els atributs propis que surten d'aquest autoconcepte i, per tant, una bona autoestima en un adolescent el que fa és afavorir un millor accés a la vida adulta, un millor equilibri psíquic, un millor equilibri emocional i per tant, unes relacions socials més profundes, estables, sanes, etc. És a dir, allò que molts pares i moltes mares volem dels nostres fills, que siguin persones amb criteri, autònomes, capaç d'anar per la vida i desenvolupar-se, no? en els reptes que puguin anar sorgint dia a dia. No? La pregunta seria, què influeix, no? En tot cas, en la formació de l'autoestima?
Ui, sí, per favor.
Vale? Et veig molt interessat amb això, tot això.
Sí, home, i tant. És clar que m'interessa, perquè jo entenc que l'autoestima és el pal de paller de la salut emocional dels nostres adolescents.
Bueno, jo crec que en realitat a vegades som massa ambiciosos en la búsqueda i la recerca de segons quin tipus d'elements, no? I a vegades...
Bueno, però deixa'm reconfigurar, reformular la meva frase. La manca d'autoestima. O sigui, jo no vull que tinguin un excedent d'autoestima. No vull que vagin pel món dient allò que es diu ara, assertius, amb un excés d'assertivitat. No, jo el que no vull és que vagin al món amb por i pensant doncs, que són poca cosa, saps? I, en fi, com una floreta pensida. No.
Sí, bueno, en aquest sentit, jo recordo que... Vaig tenir una experiència, faig una mica de batallita, vale?
Molt bé, benvinguda.
Bueno, és com... És, un, no? és com una cunya que fiquem, no? Ara a aquesta secció. Recordo que això em va passar a Barcelona als meus inicis de treball, no? De la meva professió, que la demanda de la família va ser que el seu fill tenia l'autoestima molt baixa i que volien ajudar-lo a que posés aquesta autoestima. No? Bé, després d'un treball terapèutic tant amb l'adolescent com amb la família, l'excusa, que és una excusa d'aquelles, que l'excusa per no portar mal més, sabeu quina va ser? Que l'havia posat tant l'autoestima que estava insuportable. Saps? Ostres, és com...
I aquestes oscil·lacions, poden ser-hi, aquestes oscil·lacions amb un adolescent?
No, això va ser... El que passa és que no els hi convenia... És com tot, no? És a dir, volem nens i joves espavilats i que tinguin criteri, però quan tenen criteri el que no vull és... En realitat és més còmode com a educador moltes vegades que et diguin que sí a tot. M'entens? Però això no és... Això la vida no és així.
I tant.
M'entens? Però bueno, res, tanco parèntesi, vale? Però bueno, és això, no? Com l'important de tot això és que entenguem que són molts factors o són diversos els factors que poden influenciar en aquesta formació d'autoestima i que per una banda podem tenir factors com els personals, és a dir, més relacionats amb el temperament i amb el procés caracterial, no? Habilitats físiques o imatge corporal, formes bàsicament d'afrontar, no? El dia a dia, la capacitat de resiliència o d'afrontament de situacions negatives. També, evidentment, els components més d'entorn, del seu propi entorn, no? És més immediat, com són els pares, els germans, els amics, els familiars, no? I quina incidència tenen sobre ell. I com no, l'entorn social, molt potent, molt potent, molt potent, d'acord? Que és els costums i tot allò que va respirant des d'un punt de vista social, ara estem tenim l'exemple de les xarxes socials i de quina manera influencien sobre la identitat de l'adolescent i per tant en la formació d'aquesta autoestima, no? Clar, què passa? Que ho parlava abans a l'inici de la xerrada d'avui, que hi ha uns factors que són per ells vitals, no? En aquesta etapa, que són els factors físics. És a dir, en el cas dels adolescents, l'autoestima i l'autoconcepte sol disminuir ja per inèrcia, vale? Pels canvis físics corporals. Yeah. Que una persona està patint i que... És a dir, és com si nosaltres cada dia ens despertéssim amb canvis. Ostres, ho tenia controlat i això ara ja no ho tinc controlat. És normal, no és normal.
Que si tinc pèls,
exactament, grans coses d'aquestes. No? Sí. Per tant, el jove el que comença a importar no ser correspost pels amics i, en conseqüència, en aquesta etapa, influencia l'autopercepció que ell té sobre com el veuen i els inputs que rep per part dels altres. I per tant, aquí es munten pel·lícules de dubtes, de generar-se, bueno, pues incerteses, pors i sobre com estic evolucionant cap aquí, no? I per tant, qualsevol cosa pot ser suficient, no sé, que una persona li digui, oi, aquests pantalons no queden bé, com perquè aquests pantalons es quedin per vida, yeah, en el calaix, no? I a lo millor de 20 persones només li ha dit una que no li queden bé, no? I ja no, per molt que li diguin la resta de que li queden bé, no crec que aquests pantalons tinguin èxit en la vida d'aquesta persona, no? Bueno, jo crec que és important que ho tinguem en compte, aquesta multifactorialitat i sobretot la importància d'aquesta interacció de diferents entorns, no? Com és el personal, el familiar i evidentment el social. No?
Hi ha factors, diríem, no sé si es diu endògens, no sé, hi ha nens que són, o nenes o adolescents, més sensibles que d'altres. Mm. La manca d'autoestima està molt vinculada a la sensibilitat dels nens i nenes?
Bueno, és per sort, no? I aquesta és la riquesa, no? Potser de la nostra feina com a experts en el comportament i, no? I el tractar amb persones, és que cada individu no és exactament igual i a vegades fer conclusions és molt estrictes és difícil i a vegades no val la pena. A mi el que m'agrada veure és la multiinteracció de molts factors que fan que hi hagi una vulnerabilitat concreta, no? Per tant, no sempre en el món de les persones es pot aplicar una fórmula matemàtica de que A més B és igual a B, no? Vull dir, no sempre és així. Respecte a la teva pregunta, evidentment, hi ha factors, diríem, predeterminats o de risc, no? que poden fer que una persona tingui una tendència cap a una autoestima baixa o alta. I, evidentment, si hi ha una persona que és molt sensible, resulta que els estímuls que li arriben són estímuls que ell no sap afrontar o no sap gestionar, que a la vegada no hi ha un entorn familiar que l'ajudi a gestionar tot això, doncs pot passar, no? amb una suma de molts factors, que la conseqüència sigui que aquesta persona pugui créixer amb una autoestima baixa o amb una falta de seguretat. No? Això pot passar. Però és veritat que per això estem els pares, per detectar des de ben aviat i el que pretenem una mica en aquesta secció des de fa temps és això, és despertar inquietuds, és que estiguem a l'aguait de com és el nostre fill i què és el que necessita, perquè al final l'entorn familiar és potentíssim i si valida i si li dona forma, segurament al final les experiències d'aquesta persona seran positives, tot i que sigui més o menys sensible o tot i que sigui més o menys mogut, o característiques. És aquesta lluita, diríem, educativa, és aquesta lluita de l'educador cap als trets de base de personalitat que no sempre són els que han de influenciar, vale? No sé si t'ha quedat clar, però bueno, la idea és una mica aquesta, que sí, però amb molts interrogants, perquè hi crec que tot el que vagi passant serà important. Bueno, per tant, la nostra funció com a pares és vàlida. És validar la identitat d'aquesta persona, és no tirar sorra sobre sorra, és a dir, arena sobre arena, és a dir, tot el contrari, hem de despejar el que puguem, no? I per tant, aquesta baixa autoestima, no? La podem activar, la podem desenvolupar, la podem millorar, d'acord, aquesta autoestima sana, des de l'entorn familiar, sobretot, que és el que més força té des del punt de vista emocional. Per tant, en la majoria dels adolescents, la baixa autoestima és veritat que està provocada per un malestar emocional, no? de caràcter temporal. Vale? I per tant, som car de canyó perquè si no actuem o no estem per ells en aquesta etapa crítica, bueno, pues esdevingui una sensació de malestar que al final ja no sigui temporal, sinó que sigui molt més allargada del temps. No? I per tant, la gravetat del problema dependrà de tot això. Bueno, què podem fer des del punt de vista de l'estil educatiu per abans de marxar? Pues, bueno, pues donaré 5 pautes, no? I que crec que són de sentit comú. No? Una és l'expressió de l'afecte. És que a vegades en aquesta secció diguem obvietats, però és que crec que no sempre ho posem en marxa. I l'expressió de l'afecte, pues, d'acord amb les diferències situacions que van sorgint, pues, ajustat al temps, a la forma, a la intensitat, és a dir, què vol dir? Pues que els pares hem d'estar tot i que tinguem una bronca, no hem d'ignorar, no hem d'invalidar, sinó que hem d'estar donant suport, 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 i que tinguin clar que tot i que el meu pare en un moment determinat o la meva mare en un moment determinat em pugui dir segons quines coses o em castiguin, jo puc seguir donant amor, carinyo, conversa, i no ignorar, i no invalidar, etc, etc. Crec que és important que ho tinguem en compte, que al final, i això és algo que sempre passa, els pares sempre hi tornaran, és a dir, l'adolescent s'emprenyarà, sortirà rebotat d'una bronca, però al final hem d'estar allà, és a dir, les bronques han de ser temporals, han de ser de migdia màxim, vull dir, no podem durar més, no podem estar enfadats amb l'adolescent tota la vida, no? Per què? Perquè si no buscaran un altre entorn que els validi. I, sincerament, entre buscar un entorn social tipus xarxes o segons quines persones que tampoc estan formades com els amics, prefereixo que torni sempre cap a casa, cap a aquesta idea, no? Per tant, això ens comporta com a segon punt important, bueno, el manteniment d'aquest vincle i a mesura que vagin sortint problemes, a mesura que vagin sortint reptes, que el vincle mai es trenqui. Mai es trenqui, això és vital. Sempre hem d'estar vinculats als nostres fills i buscar fills de connexió entre nosaltres i el nostre fill. Evidentment, l'harmonia familiar, quan més estable emocionalment sigui l'entorn, molt millor, i amb això cada família té les seves peculiaritats i les seves incidències. Tot i això, pot haver-hi sempre un entorn emocionalment estable que ajudi a l'adolescent a que les coses funcionin. No és el mateix entrar per casa i que l'ambient sigui un ambient emocionalment positiu, on es gestioni els problemes, on es pari, on es comuniqui, que cada dia que hi hagi bronques o que no puguem estar bé, no? Bé, i hi ha algo molt difícil amb un adolescent, que és conviure amb ells. És a dir, participar en activitats familiars. Dic que és difícil perquè no sempre volen acompanyar-los, però quan menys tu esperes, apareixen al teu costat i volen anar a un restaurant, volen fer un viatge, és a dir, buscar activitats que puguem compartir, perquè això ens ajudarà a mantenir el vincle i ens ajudarà molt a parlar, no? No és el mateix parlar de, per dir alguna cosa, de com van les notes mentre estem dinant i el tio acaba de tenir una bronca de l'institut, és a dir, a les 3 de la tarda que acaba de sortir, potser no és el millor moment, però igual un diumenge mentre estem menjant un restaurant, una pizza, el que sigui, pues, potser és un moment parlar no de les notes sinó del futur i de com està afrontant una mica tot, no?
I si li dius, vinga, va, anem a fer una caminada i parlem una mica, normalment és...
Però per això és no. Que, no, però és que una caminada no li pots oferir a un adolescent, li has d'oferir, no sé, anar a mirar, acompanyar a mirar un mòbil nou que estic mirant, ostres, vindré, perquè si cau, pues, si li agrada, si resulta que no ha quedat amb cap col·lega...
L'has d'encerronar una
bueno,
mica.
Bueno, si no ha quedat amb cap col·lega és més probable que vingui a menjar una pizza que no, si és un divendres, clar, no li diguis un divendres a les 7 de la tarda a un adolescent de Formentera, clar, evidentment, no? O sigui, has de tenir vista i has de ser tu com a pare o com a mare qui s'ajusti a tot això, no? O hi jugues no? És a dir, a l'adolescent has d'anar a rescatar el seu món i te l'has d'emportar cap al teu, però bueno. Bé, acabo. Disciplina positiva, per tant, no ens enganyem, disciplina, és a dir, establiment de normes que siguin clares, que siguin justes, que siguin coherents, que siguin negociables, perquè hi hagi un ordre en la vida d'aquest adolescent, li donarà la sensació de seguretat, de que tinc clar on estan els meus límits i per on m'ha de moure. I com a últim, doncs els pares com a models, practicar amb l'exemple. És que no podem, és a dir, no podem fer el contrari del que estem dient, del que estem predicant i del que estem intentant transmetre als nostres fills. Bueno, jo crec que com sempre, hem d'estar atents a ells, connectar-los, i potenciar tota aquesta part positiva que en tenen. És a dir, a vegades l'exercici de deures, no? O de repte terapèutic, no vaig a parlar de deures, vale? Repte terapèutic que dono als pares. Feu una llista de les coses positives que té el vostre fill, en comptes de pensar, és que fa això, és que fa l'altre, no, feu-la. A vegades no ens parem a fer les coses positives que té.
Escolta, ja per acabar, Paco, avui que hem parlat de l'autoestima dels fills, es diu, no, que un garrit, un boix d'un, dos anys, percep la seguretat del seu pare o la seva mare. Un adolescent de 15 a 16, si el pare està amb l'autoestima baixa, ho senten també, no?
La percebrà, i de forma molt egoista moltes vegades i de forma involuntària però molt bàsica, pot passar que s'aprofitin també de situacions com aquestes. I així, aquí no parlem d'estima, parlem d'estratègia vital, diríem.
Tampoc cal ara... No, vull dir que el nano, doncs, és el que tu dius, l'estratègia vital, 16 anys, vull dir, vol aconseguir, vol assolir els seus objectius i en fi.
Però això passa, per exemple, també en l'entorn, acabo, no, en l'entorn escolar. Si troben un professor o una professora que acaba de sortir de la facultat, que té un any d'experiència, que encara no està formada com a persona i no té... pues pot passar perfectament que detectin... Ens ha passat a tots, no?, com a alumnes.